Escoltes a mig matí.
Doncs un divendres més de cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia.
I Raül Riera, bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sí?
Un dia esplèndid avui, pre-Sant Jordi. Esperem que demà s'aguanti així.
Toquem fusta. Toquem fusta. Esperem que sí.
Esperem que sí.
Doncs molt bé, Antonio. Avui em sembla que és un programa diferent, no?
Sí, intentem fer cosetes diferents.
Original. Però... I a més, trobo que molt interessant.
Bueno, jo ara us ho comentava, que preparant-ho m'he divertit molt.
Mm-hmm.
I és un tema que dona de si per fer dos i tres programes. Però
sí?
Bueno,
sí, sí.
Intentarem fer coses diverses i anar variant.
Molt bé, molt bé. Parlem de frases cèlebres del cinema, no?
Efectivament.
Uh-huh. Aquelles que tots hem escoltat alguna vegada i que se'ns han quedat normalment gravades.
Efectivament. N'hi ha moltes, moltíssimes, i evidentment totes potser no sonaran, i altres que segurament ens deixarem en el tinter,
sí.
Perquè és que no acabaríem. En el món del cinema i en la fraseologia de la història del cinema és enorme.
Uh-huh.
Però bueno, n'he triat unes quantes i les anem comentant, si us sembla.
Perfecte. Doncs som-hi.
La primera seria, francament, estimada, m'importa un rave.
Que bonica.
És una frase d'Allò que el vent s'endugué, pel·lícula de l'any 1939, déu-n'hi-do, té uns quants anys, i la frase la va pronunciar l'actor Gary Gable, interpretant el Red Butler, en el moment que parla per última vegada amb l'Scarlett O'Hara, la Vivian Leigh.
Sí.
Això és gairebé al final de la pel·lícula, ell dona un cop de porta i ell, abans de donar el cop de porta, ella li pregunta tot angoixada, i què faré jo ara? On aniré? Tot angoixada. I ell l'abandona amb un aire així de xulesc, diu, francament, estimada, m'importa un rave allà on vagis i que facis. És total, sí.
És total, és total. A més, això, no?, que se'ns va quedar, jo crec que sí, una mica tots clavada, no?, aquesta frase.
N'hi ha una altra.
Vinga.
Del Padrino, pel·lícula del 1972, pel·lícula que ja vam comentar un dia, li vam dedicar un programa exclusiu al Padrino. La frase seria, li faré una oferta que no podrà rebutjar.
Mm.
És una frase que pronuncia el Padrino, el Vito Corleone, l'actor Marlon Brando, i li diu a Johnny Fontane, que és l'actor, que és un parent d'ell, un nebot, i que és un pobre desgraciat, i que vol triomfar en el món del cinema. Llavors, està en el casament de la seva filla, de la Connie Corleone, i això, li diu, tu tranquil, que jo faré el que hagi de fer i que tu aconseguiràs aquest paper cinematogràfic i això revitalitzarà la teva carrera. I l'oferta que li fa no és ell, sinó un dels seus, dels homes que treballa per ell, és que va a casa del Johnny Fontane i bé, l'endemà quan s'aixeca del llit i treu els llençols, troba allà un cap de cavall.
Gorrolós, aquí. Quina escena, eh?
És una escena increïble, bestial, sí. Que no te l'esperes, i bé, aquesta és l'oferta que, evidentment, no va poder rebutjar, i, evidentment, el Johnny Fontane té un paper a la pel·lícula.
Va triomfar.
Molt bé. Ara ens n'anem a un clàssic del cinema, a Casablanca, l'any 1942, pel·lícula d'any 1942, que és un clàssic, i aquesta pel·lícula, de fet, té 4 o 5 frases importants. En destacarem un parell o 3. La primera seria, Luis, intueixo que aquest és el començament d'una vella amistat.
Vinga, home, aquesta.
Aquesta la va pronunciar el Humphrey Bogart, el Rick Blaine, el capità Renault, quan estan a l'aeroport, que està l'avió a punt de sortir.
Sí?
No, ja ha sortit l'avió. És l'escena final, quan l'avió ja s'ha enlairat i ja en aquest avió ha marxat la seva estimada, la seva amada Ingrid Bergman, que fa el paper d'Ilsa. De fet, és una frase una mica ambigua, perquè després els crítics i tal l'han analitzat i sembla ser que la frase té un doble sentit, o la gent li han volgut trobar un doble sentit perquè ell es queda amb el capità, li posa el braç a sobre de l'espatlla i li diu la frase, i esclar, és una mica ambigua i bueno, hi ha el dubte del què volia dir amb aquesta frase. Però és una frase mítica.
Uh-huh.
Intueixo que aquest és el començament d'una vella amistat. I no ens movem de Casablanca, perquè n'hi ha una altra encara més famosa, o almenys és de les que jo repeteixo sovint, perquè per mi també és un referent, és Sempre ens quedarà a París. És de la mateixa pel·lícula, també la pronuncia el Rick Blaine, moments abans d'aquest avió, que ella puja a l'avió, s'està acomiadant d'ella, és la Ilsa Land, la Ingrid Bergman, i tot i que la pel·lícula, és aquesta la frase, evidentment, que ha quedat en el doblatge, però la traducció literal del diàleg no és ben bé això el que li diu. Li diu, vés amb ell, Ilsa, és a dir, no et quedis amb mi, jo sóc l'amant, vés amb el teu marit, vés amb ell, Ilsa. Però després, quan la van traduir, quan la van doblar, no tinc clar si en l'original què és el que surt. Va quedar aquesta frase mítica de sempre ens quedarà a París, que a mi m'encanta.
Home, jo la dic moltíssimes vegades.
Jo també, és un sí, referent. Sí. És un
sí,
referent.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, frases d'aquelles que dius, no saps per què, però que se't queden aquí, no?, gravades a la memòria.
Sí, sí.
Doncs vinga.
Que la força t'acompanyi.
I tant.
Mítica frase de la Guerra de les Galàxies, 1977, la primera. La va pronunciar el Han Solo, el Harrison Ford, joveníssim, en aquella primera pel·lícula. Se dirigia el Luke Skywalker, el Mark Hamill, just abans de partir a l'atac contra l'Estrella de la Mort per desitjar-li bona sort. La frase, de fet, es diu en diverses ocasions, en variacions, vull dir, no sempre és que la força t'acompanyi, està dins d'altres contextos, però és una frase que va quedar allà i en totes les seqüeles la frase en un moment o altre surt. I, per tant, aquesta és també de les frases importants de la història del cinema, que la força t'acompanyi.
I tant, també, sí, això sí. També ho diem, no?
Més d'una vegada. Sí, sí, més d'una vegada, sí.
Que mítica.
Home, la banda sonora és una passada.
És una passada, sí, és una passada. És... Sí, el Williams, el... sí, és una passada la música.
John Williams, sí.
John Williams, sí. I ara ens n'anem a Apocalipsi Now, pel·lícula del 1979, un clàssic, és un referent importantíssim. Hi ha moltes frases també, però una de les que queden, perquè és escarrifosa, la pel·lícula és molt dura. La frase és, quina delícia olorar Napalm pel matí. La pronuncia el tinent coronel Kilgore, el Robert Duvall, excel·lent Robert Duvall, als seus soldats després del bombardeig a l'enemic vietnamita de Cambodja, que ho han arrasat tot i ell queda enamorat. Allò s'inspira sentint aquella olor de destrucció i, a més, en el muntatge, aquesta frase i aquest bombardeig s'alterna veient aquests helicòpters. Aquesta és una dansa macabra amb una música clàssica, no recordo qui és l'autor, uns helicòpters que estan fent com una dansa macabra quan estan bombardejant aquest camp vietnamita de Cambodja. És una frase bestial perquè la pel·lícula és dura. Hi ha un Marlon Brando al final desconegut, està gras, enorme, allà en una cova, que de fet és l'objectiu que tenen d'arribar fins a ell. La pel·lícula és mítica, una pel·lícula per mi dels clàssics de l'any 79 que no s'ha superat mai i que estan tots increïbles els actors. La frase seria aquesta, dic, n'hi ha d'altres, però aquesta és per mi la que té més impacte.
Molt bé.
Taxi Driver, pel·lícula d'any 1976, hi ha una altra frase en la que l'actor, el Robert De Niro, es mira al mirall, fa el paper del Travis Blake, de fet també és un excombatent de Vietnam, és taxista i es mira al mirall i es diu, mirant-se, parles amb mi? I al mateix temps que s'ho està dient, desenfunta la pistola i l'apunta al mirall. És una de les frases més conegudes de la història i s'ha repetit moltíssim fins a la sacietat i, de fet, aquesta frase he llegit que va ser fruit de la improvisació de l'actor, vull dir, no estava en el guió i ell mateix la va dir, van dir, hòstia, tu, això, genial, vull dir, estava, treu la pistola i s'amenaça amb ell mateix al mirall. I la pel·lícula també és duríssima, la pel·lícula Taxi Driver és blanc i negre bestial, dura, i el Robert De Niro en aquells inicis, boníssim. Després ja, bueno, el Robert De Niro ha fet de tot al final i ha fet papers per mi no massa afortunats. Però, en fi, Robert De Niro és un clàssic també com a actor.
Home, i tant que sí.
Una frase, bueno, que també té el seu més d'un sentit, és aquesta d'estimar és no haver de dir mai, ho sento. És una frase de Love Story, pel·lícula de l'any 1970.
Que trista també la pel·lícula.
Sí, la pel·lícula és trista, és dura, és dura. I és la pel·lícula que protagonitzen l'Ally McGraw i el Ryan O'Neill. És una de les escenes més emblemàtiques d'aquest drama romàntic. De fet, la pronuncia ell, l'Oliver, i la diu davant del seu pare, el Ray Milland, quan se n'adona que el seu ajut, quan ha volgut ajudar-la amb ella, perquè ella està amb un càncer, i de fet mor d'aquest càncer, doncs diu, me n'adono que ha arribat massa tard. I llavors fa aquesta reflexió, no? Estimats, voldria dir això, no haver de dir mai, ho sento. Per mi la frase és una mica rara, estranya, és a dir, perquè no me la crec jo aquesta frase, és a dir, tu penso que estimar, precisament és això, reconèixer que t'equivoques i poder dir-ho, no? Perquè si no ho dius mai, bueno, és que estàs molt segur, no? Jo penso que la vida està feta a base d'errors i encerts, no? Però poder dir a la persona que estimes, ho sento, m'he equivocat, per mi també he sentit que no haver de dir-li mai, ho sento, perquè també entens que està dient que si hi ha un amor real...
Que no fas mal, no?
Que no fas mal, que no cal, perquè l'altre ja ha entès, en qualsevol cas ja ho ha entès i t'ha perdonat. No ho sé, aquí estic fent ara filosofia, eh?
Bueno, podem fer filosofia, no?
Sí.
Bé, tornem a escoltar, no, escoltem la banda sonora de Allò que el vent s'endugué, com hem dit, pel·lícula de 1939, i hi ha una frase molt més emblemàtica que l'altra, la del Rave, que és la que pronuncia la Scarlett O'Hara just al mig de la pel·lícula, perquè és una pel·lícula que té mitja part. Diu, poso a Déu per testimoni que mai més tornaré a passar gana, amb una imatge allà apocalíptica.
Sí, un dramón, eh?
És un dramón. I bé, la Vivien Leigh, de fet, el seu paper, l'Scarlett O'Hara, sí. Està passant gana, està deambulant per l'explotació agrícola mentre està buscant alguna cosa per menjar, veu un tubercle, no sé si és una patata o què, l'arrenca i sense ni netejar-la se la menja. S'adona de l'acció aquesta i de les anteriors que ha fet, que està en un moment crític de la seva vida i el que pot arribar a fer la gana, renega de l'aquest acte que ha fet i llança aquesta proclama entre sanglots, allò plorant, sanglotant, aixecant la mà. I la frase sencera és, poso a Déu per testimoni que no podran enfonsar-me, sobreviuré i quan tot hagi passat mai tornaré a passar gana, ni jo ni cap dels meus, encara que hagi de mentir, robar, pidolar o matar. Poso a Déu per testimoni que mai més tornaré a passar gana.
Raül, li donem l'Òscar a l'Antoni.
Home, directament, sí, sí, no, no hi ha discussió aquí. Sí, sí, sí.
Va, no us en rigueu.
Intento... Com a mínim de doblatge, també.
Evidentment, l'original, i en la veu de la Scarlett O'Hara, la Vivien Leigh, perdó, això havia de ser un... Terrible, a més és que és això, és la meitat de la pel·lícula que a mi fins aquí aguanto, però després que ve l'altra mitja part, és que se'n fa llarga.
Home, és que és llarga, eh?
És molt llarga. Sí,
és molt llarga, la pel·lícula. Però vaja, la banda sonora també és
sí,
espectacular.
Sí, també és espectacular, sí. Després hi ha una... No és una frase, és una paraula de la pel·lícula Ciutadà Kane, de l'any 1941, de l'Orson Welles. La paraula és Rosebud, vol dir capoll de rosa. Es pronuncia a l'inici de la pel·lícula i dius, què és això?
Sí.
Doncs la pronuncia el protagonista, el Charles Foster Kane, Orson Welles. És la primera escena de la pel·lícula en què està moribund, a més allò amb un aspecte realment horrible, i deixa caure a terra una bola de vidre, una bola de vidre que a més té dins una neu, aquelles boletes que tenen neu, que quan es mouen s'activa aquella neu, i pronuncia aquesta mítica paraula que es convertiria en tot un enigma misteriós que donaria lloc a multitud d'interpretacions. Hi ha molta gent que no ha entès massa bé què volia dir aquesta frase. La pel·lícula s'entén, però no aquesta paraula. Al final de la pel·lícula hi ha un fort gegantí enorme, s'estan cremant trastos en el que Kane ha acumulat durant la seva vida. Hi ha un trineu que es llança al foc, la càmera s'acosta al trineu i llegim aquesta paraula, Rosebud, fins que les lletres desapareixen en un efecte especial entre les flames. Rosebud és la paraula escrita en aquell trineu amb el que el nen Kane jugava a la neu aquell hivern quan el destí el va convertir en milionari. D'alguna manera, i això és una interpretació meva i d'algun altre crític, diu que Rosebud voldria dir la infància perduda, perquè és un enric que té de tot i, evidentment, no disfruta de la infància. Podria ser una interpretació del que vol dir aquesta paraula. Però bé, aquí queda.
Molt bé. Una altra molt coneguda.
La del James Bond?
Sí, no?
Sí, em dic Bond, James Bond.
Home, això és, aquesta és...
La va pronunciar per primer cop la pel·lícula de l'any 1972, l'agent 007 contra el doctor No, la pronuncia el James Bond, en aquell actor era el Sean Connery, el primer, en el que seria la seva primera aparició cinematogràfica i, de fet, va esdevenir la marca de la casa, perquè en totes les pel·lícules ell es presenta amb Dick Bond, James Bond.
I tant.
També el Martini, no? De James Bond.
Sí, efectivament.
També.
Una altra pel·lícula amb una altra frase xula, si més no, a mi em sembla interessantíssima. Sí. Forrest Gump, de l'any 1994. La mare sempre deia: la vida és com una capsa de bombons, mai saps què et tocarà. O sigui, mai saps quin és el bombó que et tocarà, perquè vas estar tots embolicadets i vés a saber quina toca, si el de xocolata, si el de... I la pronuncia ell, el Tom Hanks, assegut en un banc, està presentant el seu personatge, hi ha una infermera que s'asseu al seu costat, han esperat l'autobús tots dos, i li pronuncia aquesta frase, sense més, s'acosta amb ella, s'adreça amb ella, amb aquesta frase mítica, i la pel·lícula també mítica, perquè a mi l'actor, el Tom Hanks, no m'agrada massa, però aquí realment amb aquest paper de discapacitat, amb aquell toc que té, fa un paperàs increïble. La pel·lícula és molt bona. Una altra frase també d'aquelles que posen els pèls de punta.
Oh, i tant.
De vegades veig morts. Ah, és del sisè sentit, pel·lícula de l'any 1999, i la pronuncia el nen, el Hayley Hosman, que després ha fet cosetes, però el nen ja no és aquell nen.
No.
Li diu al doctor Malcolm Crowe, al Bruce Willis, en una de les escenes més emblemàtiques de la pel·lícula, perquè efectivament el nen veia morts, però...
Sí. Ui, quin patiment de pel·lícula.
És un patiment, sí, però és
un
clàssic.
Jo vaig patir moltíssim amb aquesta pel·lícula.
Molt bona, aquesta pel·lícula.
No dic que no sigui bona, però que vaig patir moltíssim.
Fa patir perquè, hòstia, aquell nen, per favor, aquelles aparicions...
Sí, no, clar, dius, a veure què passa. I quan t'enteres de què passa...
Sí, doncs clar, no,
encara
no,
quedes pitjor, eh? Sí, sí. Pitjor encara, però vaja.
Quedes pitjor encara, sí.
És un pal, però vaja, no farem spoiler, no?
No fem spoiler.
Poder algú encara...
Potser encara algú no l'ha vist.
Algú no l'ha vist.
Ens trauran la vida, però mai podran arrabassar-nos la llibertat. Aquesta frase està en un altre context. És el final d'un discurs. És el discurs que pronuncia el William Wallace, Mel Gibson, a la pel·lícula Braveheart. Vol dir cor valent. Pel·lícula de l'any 1995, un clàssic, una pel·lícula èpica, i és aquest malaurat heroi escocès que va existir, en lluita contra l'ocupació anglesa, i és tot un discurs èpic. De fet, tota la pel·lícula és una pel·lícula èpica, majestuosa, a més a més, amb un discurs que t'arriba al cor, i és un discurs sobre l'honor i la llibertat que adreça a tota la seva gent abans de la batalla. I els hi diu això, és a dir, ens podran treure tot, però mai ens podran treure'ns la llibertat, fins i tot encara que estiguem morts, i la llibertat serà el nostre referent. Pel·lícula mítica i frase i música també mítica.
Ui, la música és...
És que hi ha bandes sonores que pràcticament podien fer la pel·lícula sola. És una passada.
Sí, parlen.
I que han transcendit la pel·lícula i que tenen vida pròpia més enllà de la pel·lícula. I això per mi és una referència. I actualment costa molt que hi hagi bandes sonores. També n'hi ha, no puc negar-ho, que hi ha pel·lícules...
Però potser no són tan treballades, no? Però, clar, com aquestes que
també és veritat que estem parlant de la història del cinema, i vulguis que no, clar, passa el temps i això va quedant, i a base de sentir-ho vas fent els teus referents. A mi Braveheart és una pel·lícula que, bueno, Mel Gibson està increïble.
Sí, sí, sí.
Houston, tenim un problema. Això és de l'Apollo 13, pel·lícula de l'any 1995, de nou el Tom Hanks interpretant el Jim a la torre de control de la NASA en adonar-se que l'Apollo 13 estava començant a fallar. I jo de Houston tenim un problema, ho hem repetit i ho repetim tots.
I tant.
La pel·lícula per mi no és de les meves preferides, però he de reconèixer que té el seu valor.
Sí. I aquí tenim un bon grapat ara, no?
Sí, ara aquí, bueno, he fet un mix perquè, de fet, no parlaríem d'una frase, parlaríem de moltes frases, perquè en aquest cas la frase transcendeix a les pel·lícules i transcendeix fins i tot als personatges, perquè són frases pronunciades per Groucho Marx, l'humorista àcid i corrosiu Groucho Marx, que, bueno, és un referent. en el seu cinema i en la vida, perquè es dedicava a fer programes de ràdio, de tele, escrivia llibres, tenia guions de molts tipus, i de fet va ser esclau finalment de les seves paraules, perquè aquesta ironia que tenia la utilitzava en totes les facetes de la seva vida, i li van suposar més d'un enemic perquè les llançava així sense manies, vull dir, no tenia filtre. Llavors n'he escollit unes quantes de la pel·lícula L'hotel dels embolics, però és que en cada pel·lícula trobaríem frases emblemàtiques. I són aquestes. Disculpin si no els anomeno cavallers, però és que gairebé no els conec. Mai oblido una cara, senyora, però amb vostè faré una excepció. Pagar el compte? Quin costum més absurd! El veritable amor només es presenta una vegada a la vida i després ja no hi ha qui se'l tregui de sobre. En té moltes. Aquesta és L'hotel dels embolics, pel·lícula sí. del 1938, però és que La nit a l'òpera, és a dir, les pel·lícules dels germans Marx són increïbles. Tots els germans, tant el Groucho com el Chico, com el Harpo, com el Zeppo, en alguna de les pel·lícules, eren quatre germans, però de fet el Zeppo sortia molt poc. De fet, són pel·lícules també inoblidables, a mi m'enamoren, i després el Groucho, és que el Groucho, ja et dic, ha transcendit a les pel·lícules i el seu... i el que interpretava i el paper, i bueno, aquell bigoti pintat de negre que és...
Genial, genial. Increïble.
La marca,
sí. Tots aquests moments es perdran en el temps, igual que les llàgrimes al mig de la pluja. Aquesta és la traducció que he fet jo al català, l'he fet del castellà, i imagino que a l'anglès seria una altra cosa. És una cosa semblant, volguem dir, està fent referència que la mort s'ho emporta tot pel davant i, per tant, igual que sigués un mar de llàgrimes al mig de la pluja. És una frase de Blade Runner, pel·lícula de l'any 1995, pel·lícula de ciència-ficció emblemàtica, que no tothom ha entès. La pronuncia el replicant Roy Batty, el Rutger Hauer, en el monòleg final. És un dels moments més icònics i celebrats de la pel·lícula i que fan referència a la futilitat de la vida. Al final del monòleg el va reescriure el mateix actor. Ell va veure que allí podia intervenir, no li van posar cap problema i, de fet, va reescriure aquest final. Ja la frase està dins d'un altre context, vull dir, hi ha més, la frase és més llarga, però diríem que això, que tot això que estem vivint es perdrà en el temps. El temps s'ho emportarà perquè, igual que s'emporta les llàgrimes, la pluja. Blade Runner és una pel·lícula que, ja us dic, no està compresa. Hi ha hagut una segona part, l'he vist, també està bé, però evidentment la referència de la pel·lícula del 95, res a veure.
Res a veure, no? Acostuma a passar moltes vegades, eh?
Escolteu, no comencem a xuclar-nos les polles. Frase de la pel·lícula Pulp Fiction, en té moltes, però evidentment aquesta per a mi és genial i jo la utilitzo més d'una vegada. Pel·lícula de l'any 1994, la pronuncia el senyor Llop, Harvey Keitel. Evidentment la frase surt tot, els guions són tots del Quentin Tarantino. I aquí el senyor Lobo s'està felicitant a Jules i a Vincent, el Samuel L. Jackson i el John Travolta, perquè acaben de netejar el cotxe i ho han fet de conya, ho han deixat netíssim i ho han netejat tot de carronya negra. En aquell moment apareix Tarantino, que és l'actor, que en aquest cas fa d'actor, i és pel qual han fet la feina, li han netejat el cotxe i es queda meravellat i diu... hòstia, que bé que ho heu fet, no? I llavors és quan ell diu això de... escolteu, aquí ho esteu fent la pilota. Per tant, no comencem a anar xocant les polles, que no és el moment. Va, anem per feina.
També la banda sonora és una passada.
La banda sonora
jo em vaig comprar la banda sonora i...
jo també la tinc.
Totes les cançons totes les són peces, una passada.
Totes les peces, clar. Tenim referència a aquesta del ball que...
Sí.
Del John Travolta.
Però clar, n'hi ha de molt bones, també.
N'hi ha de molt bones. Tota la banda sonora és increïble. Sí. I la pel·lícula va ser un... Estem parlant de l'any 94,
94.
De fet, és que a mi jo sóc un fan del Tarantino i les pel·lícules que ha fet per mi són totes... Però aquesta per mi és un referent...
Aquesta és boníssima.
Genial. Igual que... Bueno, de fet, n'hi ha moltes. Un altre dia podem parlar només del Quentin Tarantino perquè és un clàssic. Ell, totes les seves pel·lícules.
Doncs vinga, canviem una miqueta.
Va, canviem una miqueta, sí. I ens n'anem a aquesta altra que diu «He creuat oceans del temps per a trobar-te».
Ui, que bonic, també, eh?
Sí, és molt bonica. És una pel·lícula del Dràcula, del Bram Stoker. Versions del Dràcula n'hi ha moltes. Aquesta és la que va interpretar el Gary Oldman. És la pel·lícula de la versió que va fer el Francis Ford Coppola. I la pronuncia el Dràcula, li diu a la seva estimada Mina, la Winona Ryder, per manifestar-li el seu amor. És una frase preciosa, impactant, i curiosament no apareix a la novel·la. És a dir, és una frase que se li deu al geni del director, al Francis Ford Coppola. I quan la sents et posa la pell de gallina, perquè efectivament, és a dir, ell ha creuat el temps, oceans del temps, vull dir, molt temps, i ha vingut, en aquests moments, he vingut aquí per a trobar-te. I és una frase, per mi, una declaració d'amor increïble.
És molt bonic, és veritat.
I d'un vampir, imagina't, no?
Sí.
Un vampir enamorat.
Fa una mica de por, però... Vaja.
No, però la pel·lícula... Home, la pel·lícula, sí,
no, dels, el que és.
Dels seus momentillos, però per mi és un clàssic, també,
sí,
és dels,
home,
de les Dràcules interessants. Sí. N'hi ha més d'una, de Dràcula interessants, però la d'aquesta del Coppola és molt bona.
Del 92, eh?
Sí, 92.
Fa 4 dies.
Sí.
Del 84, i ara venim cap a casa... Hi ha una pel·lícula també, per mi és un clàssic, Los Santos Inocentes. Hi ha una frase que pronuncia el Paco Rabal amb aquella veu esquerdada. Quia, quia, Milana bonita, Milana bonita. Són paraules que pronuncia d'una forma repetida i al llarg de la pel·lícula més d'una vegada, amb aquesta veu profunda i inconfusible que tenia el Paco Rabal, interpretant el paper de la Farias, un pobre deficient que forma part d'una desgraciada família pobra, maltractada família de camperols extremenys, sotmesos al caprici i la voluntat del senyorito. I d'aquesta forma ell cridava a l'ocell, que era una milana, perquè se li posés a l'espatlla. I la cridava, se li posava a l'espatlla, i ell obria la boca amb aquelles dents esgrogaïdes negres i posa la pell de gallina perquè ell se sent satisfet, perquè hi ha una bèstia que, bueno, perquè d'alguna manera ell la controla, no? La pel·lícula la va dirigir el Mario Camus i està basada en la novel·la del Miguel Delibes. És un clàssic del cinema i per mi em posa la pell de gallina perquè això parla del món extremeny que jo, de referència de la meva família, conec una mica tot aquest tema que no ha acabat de desaparèixer. Vull dir, aquesta submissió dels senyoritos, Andalusia i Extremadura encara perdura. I a l'última, perquè penso que el temps se'ns està dinant a sobre, però bé, podem continuar, eh? És una frase d'una pel·lícula molt, molt nostrada, de Panegre, de l'any 2010, la pel·lícula Panegre, un clàssic del cinema català, que la pronuncia la Florència, la Nora Navas, perquè li està explicant al seu fill Andreu, l'actor Francesc Colomer, el passat del seu pare, el Ferriol, que és un paper que interpreta el Roger Casamajor. I això, és a dir, li explica, perquè ha hagut d'explicar tot el que ha hagut de fer per falta de recursos econòmics en aquesta Catalunya de la postguerra. I el que l'està dient és això. Ton pare no va morir per ser roig, sinó va morir per deixar de ser-ho. Perquè, evidentment, era un tio que defensava la república, els valors republicans, però d'alguna forma, en tota l'evolució, deixa de defensar aquests ideals per adaptar-se i poder viure i poder donar de menjar a la dona, a la família i al fill. I, per tant, d'alguna manera això. És a dir, llavors l'agafen, evidentment, mor, i se'l carreguen. Però aquesta frase queda perquè l'està pronunciant la Florència en el seu fill i l'està reivindicant aquest passat del seu pare, aquest passat republicà.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. Hi ha una altra frase que m'ha arribat a mi, perquè jo sí que vaig fer una crida pels meus contactes d'Instagram. Me n'ha arribat una.
Sí.
I la vull dir una mica en homenatge i referència a aquesta persona que me la va fer arribar. La frase és, em dic Íñigo Montoya, tu vas matar el meu pare, prepara't per morir, i és una pel·lícula de La princesa promesa, una animació de l'any 1987. Al llarg de tota la pel·lícula, el personatge d'Íñigo Montoya va interrogant totes les persones que es troba per veure si és l'home de 6 dits que està buscant. Quan finalment el coneix, és el dolent Conte Rugen, du a terme la seva venjança. I li diu això, tu vas matar el meu pare, prepara't perquè vinc a matar-te, i el mata. La frase me l'ha fet arribar una companya, excompanya d'institut, la Gemma Martínez, de Barcelona, i per tant, li vull dedicar amb ella.
Home, i tant que sí.
Aquesta frase també surt en un episodi de Big Bang Theory, de la sèrie... Sí, el tinc aquí gravat, també.
Molt bé. Doncs, bueno, no sé, vosaltres tingueu alguna frase que vulgueu...
Home, jo tinc algunes, però, clar, ara... També la de Star Wars, també, a part de la que has dit, la força que t'acompanyi.
Sí,
Luke, soc el teu pare.
Sí.
Aquesta també és mítica. També alguna del Senyor dels Anells, també hi ha un discurs que fa Aragorn allà abans de la batalla final, que diu, avui no és aquell dia, no, el que morirem, no? És una cosa així. Era, avui, ens podran venir no? I matar-nos o guanyar-nos, però avui no serà aquest dia.
No serà el dia avui. Avui,
sí, una cosa així. I bé, doncs, d'altres, no? També del Senyor dels Anells, perquè jo sempre són les pel·lícules que més m'agraden.
De ficció, molt bé.
Sí, de ficció. No recordo exactament com era la frase, però era una cosa així com només tu pots decidir què fer amb aquest temps que se t'ha donat.
No? Ja, o sigui, tu l'amo del teu temps i tu decidiràs què fas amb ell.
Exacte.
Molt bé. Sí, sí.
N'hi ha moltes, sí. També era aquella pel·lícula de Will Smith, ara que també...
Està de moda.
Està de moda.
Que li parla amb el seu fill, no? Aquella pel·lícula, és que ara no recordo el nom de la pel·lícula, que era... sí, En busca de felicitat.
Sí.
Que
sí.
No deixis mai que ningú et digui el que pots fer, si pots fer alguna cosa, ni tan sols jo.
Sí, la pel·lícula està molt bé. És una pel·lícula també que arriba al cor i que posa la pell de gallina.
Aquella pel·lícula... Sí.
Home, i toca l'altre cop, Sam.
Sí. Ah, sí, de Casablanca. Ah, és que Casablanca en té moltes. I he dit que n'hi ha 4
o 5. Però jo aquesta la tinc...
Sí, toca l'altre cop Sam, li diu al pianista, el pianista negre allà al Cafè del Ric, i sí, també és mítica. És que, de fet, ja us dic, podem fer 2 i 3 programes buscant frases de cinema.
Potser perquè... és cert que s'han quedat una miqueta més les de fa anys.
Clar, sí, no?
Ara,
sí,
clar,
sí.
N'hi ha moltes,
també,
no?
Però, clar, el temps, vulguis que no, les va posant al seu lloc, clar. I són les que, i clar, i la gent gran com ara jo, recordem les frases més
Home,
antigues.
Home, jo també sóc una mica gran, però també recordava.
No, però és veritat que s'han quedat com més, no? Són com, no sé, perquè ens transcendit més les de pel·lícules,
sí,
més antigues.
Les més antigues.
Home,
sí,
jo recordo més això, també, no? Aquestes... Bé, és que són frases que acostumem a dir.
I les diem, les diem. Si sí, les tenim incorporades
és que dius,
en el
vocabulari. Vaja, com pot ser, no? Que...
A la parra del dia a dia, sí.
No sé.
Jo sí, jo que està de París, com que m'agrada tant París, i vaig sovint, doncs també la utilitzo molt. Sempre
home,
ens quedarà a París.
I tant, i tant.
I sempre ens quedarà el programa de cine.
I tant, sí, que sí. Cada divendres aquí puntualment.
Molt bé.
Doncs ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Antoni, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Vinga.